Les unitats de cures intensives van sorgir a mitjans de la dècada dels 60 com a conseqüència dels importants i ràpids avenços científics i tècnics de la medicina, el que va fer possible instaurar tractaments per resoldre malalties i millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients en molts casos que, d'altra manera, haguessin mort irremediablement. Com a conseqüència, l'atenció mèdica es va tornar més tecnificada, creant la falsa sensació de comptar amb recursos il·limitats per preservar la vida. Però en cap cas les tècniques de suport vital permeten curar la malaltia de base. El manteniment artificial de les funcions vitals no s'ha de confondre amb una millora de la malaltia. Només en aquells casos en què es va resoldre el problema agut s'aconsegueix que el pacient pugui desconnectar dels equips de suport i recuperar la seva funcionalitat. Es consideren tractaments de suport vital a la UCI, ventilació mecànica, tècniques de depuració extrarenal, fàrmacs vasoactius, nutrició artificial, enteral i parenteral, i hemoderivats, etc. A mitjans dels anys 90, coincidint amb un corrent humanista basada en la humanització de les UCIs, sorgeix el repte d'administrar adequadament la tecnologia, d'orientar de forma racional l'ús d'aquestes tecnologies que va protegir la vida en aquells malalts amb patologies recuperables i limitar-la en aquells casos en els que la medicina no pot resoldre per no allargar la vida de forma artificial. Paral·lelament, ha anat canviant de forma de la forma de relació metge-pacient, passant de ser una relació paternalista a convertir-se en una relació d'ajuda en què es dona prioritat als desitjos del pacient, respectant la seva autonomia i amb un creixement de responsabilitat dels professionals, metges i infermeres en les decisions de la limitació del tractament del suport vital. Neix llavors el terme de limitació de l'esforç terapèutic per referir-se a un tractament al fi de la vida, però encara que aquell terme sigui encertat al referir-se a la retirada de les mesures de suport vital, pel que fa a les cures al fi de la vida, segueix aplicant-se mesures terapèutiques per pal·liar el dolor, l'ansietat i millorar el confort del pacient en el procés de morir. Per tant, l'esforç terapèutic continua. A la fi dels anys 80 neix el concepte de limitació de tractament de suport vital, que engloba tant la decisió de retirar o de no iniciar les mesures de suport quan la malaltia és irreversible o el tractament pot ser inadequat, fútil o inútil, permetent així l'evolució natural i inevitable de la malaltia cap al procés de la mort, com l'aplicació de mesures de confort per evitar el sofriment i adequar les mesures diagnòstiques i de monitoratge a l'objectiu pal·liatiu. Tot i així, la situació clínica del pacient canvia en aquest procés, de manera que l'adequació de mesures i els procediments han de formar part del pla de cures individualitzades de cada pacient i seria més encertat utilitzar el terme adequació de l'esforç terapèutic. La decisió de la limitació de l'esforç terapèutic s'ha de prendre en consens dels professionals implicats en la cura del pacient. En la SEMICIU recomana que la decisió de la limitació de l'esforç terapèutic s'ha de discutir col·lectivament metges i infermeres i ha de prendre per consens. La decisió ha d'estar basada en l'evidència mèdica actual. I abans de res, prevaldrà el desig del pacient, ja sigui que es trobi en la capacitat al moment o perquè s'ha deixat constància a través de les seves voluntats anticipades. L'equip mèdic que atén el pacient ho comunica i ho explica la situació als familiars. I en aquells casos, si no està d'acord en la decisió, amb la participació del Comitè d'Ètica Assistencial pot resoldre el conflicte i facilita el consens.